Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 4, sona la sintonia de Ràdio Maricel i això és el Pilotes Fora. Un dimecres més amb tots vostès ja en aquest tram final de temporada que tractarem d'analitzar millor o pitjor, però bé, aquestes últimes jornades que queden a segona catalana, tercera catalana, veuen possibilitats els nostres tertulians que el Sitges aconsegueixi salvar la categoria, veuen per altra banda els nostres tertulians que el Sobrense aconsegueixi el títol de Lliga. En fi, qüestions que avui analitzarem, com sempre, amb en Juanjo Alegre. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Manolo Cantos. Manolo, bona tarda.
Bona tarda.
Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Es barallant-se amb el mòbil.
Sí, perquè l'apago, l'apago.
Ha passat una estrella fugaç per aquí.
I el nostre company de la premsa penedesenca, en Ramon Fileia. Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Bona
Què
bona tarda.
Tal?
Molt bé.
Bé?
Molt bé. Content d'estar aquí una altra vegada.
Perfecte. I nosaltres que ho estiguis. Escolta'm, et demano així d'entrada aquesta primera valoració que fas tu d'aquest final de temporada.
La resposta, el que et preguntava, eh?
Sí.
Jo crec que el Sobrense pujarà.
Sí.
I el Sitges no posaria tant la mà al foc perquè veig molt fort el Cubelles, però jo crec que depèn d'ell i això és molt important.
Uh-huh.
Quan estàs en un tram final de Lliga, dependre de tu és fonamental.
És a dir, posats en una balança, pesaria més el fet que el Sobrense guanyi el títol i pugi.
Jo crec que sí,
que no
veure
que el Sitges...
Sobrense, jo pensava que no aguantaria, eh? Veia un equip veterà, un equip ben format, però no pensava que aguantés tota la Lliga, però ho ha fet.
Uh-huh.
I jo crec que un cop està aquí, no perdrà el tren. També l'Olivella s'ha reforçat molt bé i donarà batalla fins al final, però jo crec que el Sobrense aguantarà.
Ara que parles de l'Olivella, hi ha aquella sensació, sobretot aquestes últimes setmanes, que l'Olivella ha passat a ser més rival que no passa el Sant Pere Volanta, que ve de
tirar,
punxar, però sí, sí.
Ve de tirar la Lliga.
No volia dir tirar la Lliga, però bé, en qualsevol cas, sí. Gairebé, no?
Gairebé, jo vaig estar diumenge al
un
camp.
Un 3-0?
3-0 a la mitja hora, i amb el Riudebitlles completament cau. Va marcar el Riudebitlles el 3-1, això li va donar aire a l'equip. El Molanta doncs li va faltar una mica de xispa, no sé com dir-li ben bé. Al principi de la segona part, el 3-2, el Molanta sí que és veritat que va tenir oportunitats, però és allò que dius, ostres, aquests igual ens empaten, i és el que va passar, faltant 5 minuts.
Uh-huh.
Però va ser literalment perdre el partit ells, i jo crec que l'altre dia es van deixar 3 quartes parts de Lliga.
Hi ha la sensació allà, a Sant Pere Molanta, que la Lliga se'ls ha posat molt coll amunt?
Jo crec que sí, no t'ho diran obertament,
evidentment,
però en veu baixa alguns jugadors ho admeten, el president no t'ho diré mai, però sí.
Uh-huh.
I bàsicament perquè són perdut ells, no només l'altre dia, sinó perdre el camp del Capellades, empatar el camp del Quintinenc, fet una temporada amb molts errors.
El fet que el Sobrense vingui i et guanyi.
Exacte,
sí,
el
sí.
Sobrense t'ha guanyat els dos partits, uh-huh. Tens el gol, ara has perdut amb ells, són una sèrie d'errors que jo crec que
es paguen molt cars aquestes alçades, sí. Sens dubte, sens dubte.
Sí.
Molt bé, fet aquest primer anàlisi o aquesta primera aproximació, la resta com ho veieu?
Pues aquesta setmana és la setmana del desfibrilador.
Sí?
Sí. Perquè mira, comencem, el dissabte no Sitges.
Sí.
Partit de vida o mort. Si Sitges perd, ja...
Ja ho era dissabte passat.
Sí, però almenys... I espero que el Jordi no me posi tres defenses, perquè si no el desfibrilador ja el tinc que posar ja al camp de jugadors. Si no me matarà. Després tenim el diumenge pel matí, un quart de 12, tenim la penya jove
Sobrense.
Con Sobrense, també, bàsic. A 4:45 tenim la Blanca,
juvenils,
que juga
sí, sí.
Contra
Sant
Ildefons, que també és allò de guanyar.
Sí, sí.
I per la tarda, és que som aficionats, però el Manolo anirà, el Toni anirà, jo també anirà, perquè anem molt bé al Villanova. El Villanova s'hi juga. Allò és més dramàtic, perquè si el Villanova perd, allà surt, n'hi ha qui surt.
Villanova, que parles de Villanova, que ha fitxat Pedro Calvo, davanter del
Sant Mauro.
Del Sant Mauro, que havia estat moltíssimes temporades a l'Igualada. Ve Pedro Calvo, si no recordo malament, Toni.
Un golejador l'any passat.
La temporada passada va ser el màxim realitzador. Sí. I ara em sembla que aquest curs portava uns 18 o 19 gols.
Sí. És un molt bon fitxatge.
És un molt bon fitxatge, sens dubte. Sí. Si fitxes gol o vols fitxar gol, Pedro Calvo és sinònim d'això.
Sí, l'avantatge Tomé, com va jugar contra nosaltres, ja... i era un bon jugador.
Sí. No, sens dubte, sí. Era una de les referències golejadores.
I ara que dius tu això de que se fitxa un golejador, imagina si vol a l'Olivella pujar de categoria, que fitxa l'Òscar Barragán.
Òscar Barragán, sí.
L'Òscar Barragán és el màxim realitzador de la quarta catalana.
Sí.
I doncs tu imagina, té el Carlito Narejos, que ja fitxa un jugador que ha jugat a tercera divisió que t'assegura el gol. Té un Toni Pinilla en el millor moment de forma, perquè compta amb el Toni Pinilla, la temporada que està fent. I ara fitxa l'Òscar Barragán. Això vol dir que l'Olivella té l'objectiu...
Està per la labor, com es diu.
Puxar, o bé per la promoció, o bé directa.
Uh-huh. Home, seria una làstima que estar ahí no l'aprovechara. Estàs ahí, tens que ir a mort.
Però veieu ara, com li preguntava el Ramon, l'Olivella més rival que no el Molanta?
Jo sí. Dono per descomptat.
Home, ara, hoy por hoy, és el rival, és l'Olivella, hoy por hoy.
Mirant qui mana l'Olivella... és que van per pujar, però
aparte hoy en día es que le tiene que dar más miedo al Suburense a l'Olivella, porque como empate un partido al Suburense, le gana el golaveraje.
Sí. El Suburense li interessaria més que una miqueta
que tuviera el Sant Pere Molanta,
que fos el Sant Pere Molanta, que estigués ara segon.
Claro, habiendo empatado un partido, aún le daba opción a quedar primero.
L'últim partit de Lliga és l'Olivella Molanta.
Sí,
bueno, el que passa que jo crec que ja el Molanta ja estarà fora de combat.
Sí.
I seria bo que no estiguessi fora. Clar, seria bo que no estiguessi fora, perquè d'aquesta manera se les jugarien entre ells dos, i clar, el que sigui més regular, doncs és que...
En qualsevol cas, això d'arribar a una última jornada i que un dels dos rivals, per posar exemples, doncs no es juga res, ho podem relativitzar bastant,
Sempre se juega algo.
Tenim casos d'uns anys cap aquí, d'últimes jornades,
Sant Pedro de Riba, que se perdió la promoció con la Roqueta.
La Roqueta és
que... Sin jugarse nada, i vas allí a ganar 0-2, 0-3.
Era un derbi.
Bueno, también es un derbi, eso. Olivella-Sant Pedro.
No és tan derbi.
Més que derbi és rivalitat.
Encara que no t'hi jugui res, l'última jornada, per qualsevol jugador, és interessant, perquè dius, bueno, no m'hi jugui res, però guanyo, els guanyo i
és l'últim partit, sí, una manera maca de acomiadar-te.
Per tant, encara que no t'hi jugui res, l'última jornada sempre és especial i per això hi ha resultats estranys.
I si hi ha els tres punts allò de pujar o no pujar, pot ser que hi hagi alguna prima algun dels dos equips. No, pot ser, seguríssim,
Aquí,
poso el mas al foc i no cremo,
Aquí el més important per Sobrense és que depèn d'ell mateix.
Sí.
El Sobrense no depèn d'un altre, depèn d'ell mateix.
És el millor escenari que pot tenir.
Clar, ell té que fer els deures. Si ell no falla, doncs s'aportarà al campionat. Si falla, ja té que esperar que falli els altres. Per això depèn d'ell mateix. Ara, el Sobrense té un calendari, per a mi, a priori, un xip més complicat que l'Olivella, perquè té que anar al camp de l'Òdena. I jo a l'Òdena ja fa setmanes que dic que tot i que ho té tot fet, però és d'aquells equips que van...
L'Òdena sempre té un equip que és difícil.
No, a casa seva és complicat. I el Molanta, precisament, dissabte va al camp de l'Òdena, i jo crec que ja ho posarà malament. No sé si perdrà o no, però guanyar...
Home, si el Molanta no treu res positiu d'Òdena, ja sí que aleshores podem donar el Molanta per...
La jornada de mañana, tanto en segunda como en tercera, bueno, de mañana, de esta
semana,
es muy buena, porque el Cubella juega en casa,
Sant Joan d'Espí,
pero ha de ganar, si no, adiós.
El Fitxe juega,
también ha de ganar. Sí. El Suburense juega en el campo de Moya, pero en campo de la Peña Llova, pero es que el Olivella no le viene la fundación de Atleti Vilafranca.
Sí, pero Olivella en su casa y la fundación Atleti Vilafranca no es el mismo,
El Atleti Vilafranca siempre es el Atleti.
Pero es en su campo,
es
en su campo. A campo contrario
pierde. Atleti Vilafranca siempre hay que tenerle respeto.
No es el mismo. Yo a su campo sí que
a mí es uno de los equipos que me hace mucho respeto.
Este año,
porque aunque no se juegue nada,
Manolo. No és la Fundació Villafranca que portava per passarà, perquè jo sí que era una màquina de jugar a futbol i feia respecte fora a casa.
Clar.
Ara a casa, a Villafranca sí, perquè és un camp molt gran i la majoria d'equips Pots que la categoria siga més gran.
Sí, sí, allà sí, el Subrense tan sol va ser un punt.
Arriba a la segona part i els equips fan aigua, eh?
L'Ets de Vilafranca, el típic equip, Ramon, que és allò que un quiere no puede, no?
Depèn molt,
cada any està allà dalt...
Depèn molt dels jugadors que li queden, dels jugadors que pugen. Aquest any li han pujat 5 o 6 jugadors del juvenil, que són de primer any. La categoria Baudet o no és una exigència, són molt joves.
És evident.
Se'ls ha de donar un parell d'anys, igual d'aquí un parell d'anys, amb aquests jugadors que té ara, doncs la Fundació torna.
Estarà lluitant per...
Ara mateix és normal que doncs, li costi.
Molt bé.
Si no se'n porta algun any que ve a Vilafranca, però que seré algun, sí. Algun està mirant.
No, primer no. Perquè des del Vilafranca l'actual entrenador no mira massa cap a la cantera, no. I segon... Hi ha tanta diferència entre el que és tercera catalana i tercera divisió,
sí, no, no,
que costa
no, no,
que un jugador de l'Atlètic Vilafranca pugi al primer equip. A més d'això, l'entrenador no mira massa cap avall.
No, per fer la pretemporada, bueno, em sembla que sí que... Sí,
aquest és el primer aspecte bàsic, si l'entrenador no mira cap avall, és difícil. Això
desgraciadament passa més d'una vegada.
Clar, i en aquest cas al Vilanova sí que li interessa que posi l'Olivella, perquè sí, estarà segona catalana, té jugadors que pot...
Van bojos, perquè puja.
És que li interessa moltíssim. Compte, que no va ser el Vilanova ara.
Mira, Toni, mira si van bojos... Ja si van bojos.
Tu creus que pot baixar el Vilanova?
Home, està a 3 punts, eh?
Sí?
Està,
no sé, és que fa dies que no miro la...
Sí,
està a 3 punts.
Porta 6 partits que no guanya.
El diumenge, per això et diria que era un partit molt complicat pel Vilanova, jugar contra el Igualada, que no deixa de ser un derbi, també.
Home, es va passar al Vilanova, si no recordo malament, fa potser un mes o dos.
Cinco partidos.
Sí, depenent dels resultats, home, podíem potser mirar, no pujar,
sí,
no?
A la UEFA.
Però sí, jugar a la UEFA i, escolta, mare, com ha canviat.
Hace 6 partidos, que 5 partidos después, cuando perdió en Torredembarra, se dijo, entonces,
en Amposta.
En Amposta. Adiós a la promoción, desde ahí...
Sí, sí.
Sido...
Sí, sí, una sí, cap avall constant.
És que no guanya cap partit.
Hi ha un fet que t'indica el pensament que tenen allí. O sigui, el Vilanova va curt de plantilla i hi ha partits que juga l'Olivella a casa el dissabte i dels jugadors de davant com Pinilla, com aquells que marquen gols,
però Pinilla no vol, bueno, perquè Pinilla va marxar l'Olivella perquè estava en el Vilanova. Exacte. I va voler marxar Pinilla, no, ara Carlitos Sanadejos, ara jo no sé,
i l'altre extrem,
el Delgado
vull dir que són gent que almenys estan fent una gran temporada allí i no se'ls emporta. Una vegada he vist jugar, una vegada que va jugar Delgado, 10 minuts va jugar, un dia que estem tu i jo, va jugar 10 minuts.
Jo pregunto,
en canvi s'emporta el Sacristán, que ni juga a l'Olivella
ni
ha jugat al Vianova perquè no té plat, perquè els minuts que ha jugat no ha jugat el pal.
Jo pregunto, que vosaltres que seguiu més de prop l'actualitat del Vilanova, allà a Vilanova no són conscients una miqueta de quin era l'actual escenari, és a dir, entrenador nou, plantilla jove...
No és el problema de plantilla jove, per molt que diguem els de Vilanova. Ha marxat 5 o 6 jugadors.
En algun moment, des del Vilanova, s'ha tingut la percepció que es podia pujar, pregunto?
No se hizo el equipo para subir, por lo que sacas de cuando estás allí. El equipo no se hizo para no pasar apuro e intentar estar ahí con gente de gente de aquí.
Estaba a par de la pero sense pujar.
Pero cuando tú todos los equipos, cuando la llega a mitad la primera vuelta y todos los equipos están definidos, tú estás de la mitad para arriba y entonces pierdes jugadores por el camino, los demás van recogiendo y estos vienen para arriba, como tú has perdido,
Simplemente
vas bajando. Y ahora llegas ahí, que has perdido demasiado, lo que es fichar ahora a este chico que han fichado, o lo que sea, lo tenía que haber hecho.
Pero este para mí es más importante,
fichar y no llegar ahí.
Prefiero fichar, yo como si fuese socio Villanueva, que no soy, prefería fichar al Calvo, que no fichar a Joshua, aquel que para mí lo he visto jugar y bueno, ha dado una entreta que he jugado. Pero va a perder 4 o 5 jugadores. I un que per mi el va notar molt, que va ser Blas Segarra.
Clar,
Blas Segarra,
que
Blas Segarra era
és que
el que jugava per detrás de l'Adri i feia de... Clar, ja saps com jugava Blas, ho dona tot i per ales i clar, aquest ho ha notat molt i no
quan sé parleu de és que jo l'altre dia l'escoltava també a Vilanova i jo me quedo amb una cosa i se va comentar, ha perdut jugadors, però a veure, ha perdut jugadors, quants jugadors ha perdut el Vilanova, eh?
Sí,
perquè Quique no hagués jugat al Vilanova.
Rubén Cortés en algun moment potser
va jugar, però no
potser, però un jugador que és de
no van arribar a ser importants per Vilanova.
Clar, per mi el jugador que va perdre, a part d'un que va marxar, és el Blas Agarra.
I el Cristian aquell també.
Aquest.
Que era molt bo.
Cristian Faura, boníssim.
I després qui aquest... va perdre més? No, va perdre un altre.
Va perdre 3 o 4 jugadores i a part ja tenia...
Però per a mi són aquests dos.
Havia tiempo que hasta el Villagordo no ha podido jugar, gente que ha estado lesionada y no ha tenido para poner.
Però Manolo, si tu tens 4 o 5 que marxen, no pots fitxar, confies en l'Olivella i el que te ve d'Olivella tampoc el pots posar, llavors te queda.
I tu te portes un nano de l'Olivella, que és l'Òscar, aquest no comptaven amb ell.
Sí, però aquest,
se'l van portar
aquest,
després.
Aquest va ser de pretemporada.
Sí, però pretemporada no comptaven, ja no va jugar amb ell. No comptaven amb ell, i se'l van portar, i aquest nano se queda entrenant amb ell. Vull dir, aquest... que jo quan diuen, és que han perdut molts jugadors, no, han perdut dos jugadors. Per mi, el Blas Agarra és una referència. Era l'únic, i l'altre, i aquest, el
Faura. No, i un altre, aquí, ja no recordo qui és l'altre.
Però el de més, però també han fitxat. També han fitxat, van fitxar aquest, el Jesús aquest, que jo no sé, i ara han fitxat, ara sí, que jo trobo que és un bon fitxatge, crec.
Sí, però... sí, el que passa que falten molt pocs partits, ara el jugador arriba, aterra aquí, i clar, abans no haurà captat com va la cosa, igual s'acaba la Lliga.
Es que ahora lo que pasa es eso, que el que no ha hecho los deberes tiene que pillar lo que venga, pero no aquí solo, en todo.
I allà no estan per nassos, i el Manolo ho sap. Allà lo primer que nos van dir el diumenge... un seguidor del Vilanova és fora l'entrenador.
Fora l'entrenador.
Fora l'entrenador.
Sí, sí, el primer que diuen és.
Ja fa
semanas que estan dient-lo, però ayer el domingo fue rajante.
L'entrada primera que van dir, Manel té que anar al carrer perquè si no aquest equip perdrà la categoria.
No passarà igual que
con
el Manel. No passarà
igual que con el. No sé que reja molt.
Allà no s'emprenya cap directiu perquè un periodista o un informador digui que aquest entrenador no. Allà ja lo diu los aficionats, almenys d'un directiu que està aquí tindrien que
saber. En qualsevol cas, deixa de ser la opinió d'un aficionat.
El Joan aquest fa un mes ja ho
va demanar. No, però és que no ho diu el Joan sol.
No, jo quan vaig al camp...
El Joan no és el portaveu.
Perquè a més, dona la claritat que molta gent et pregunta a tu que ves de Sitges, quan és el Manel...
Però ara que comenteu això, el sector, diguem-ne, que de l'afició o aquest entorn de l'afició que no vol el Manel, és molt, és poc, és...
Jo fa setmanes que
a la vez que tienes partido va subiendo.
Yo fa semanas que
primero era uno, vas guanyant adeptes, no?
Que primero es uno, pero si tu pierdes el otro partido no pasa, si te juntan 4 más
5 partits del Villanova, excepte em sembla que va ser Martinenc, que perquè jugava futbol Martinenc i el Villanova va saber jugar i va guanyar, els altres partits t'asseguro que ha sigut un abonament total. I ha hagut un partit del dia de Balaguer que jo que diria, havies un canal d'aquí a dir, escolta, els 10 euros que m'he gastat torna-me'ls, perquè això és una presa de peu. Entens? Vull dir que, i quin va ser més el Vistalegre, em sembla, no ho recordo, però vull dir, arriba un moment que dius, estàs jugant a casa?
Però estàs jugant amb el que tens.
Claro, bueno, ho he dit més d'una vegada, estàs jugant amb el que tens, vull dir, però dius, hòstia, és que no sé, la gent de casa, el que passa, tu pots guanyar 5 partits fora i si es perds 5 a casa... La gent no va fora, n'hi ha un, dos, tres, quatre aficionats, allà van 200 o 300, són els que tu has de donar el pit a casa.
Si no guanya cap partit, no,
a casa, i a casa...
También hay gente que dice que el entrenador es el mismo que le metió 4 al que va primero.
Sí, a Martinenc.
A Martinenc.
O sea, que también hay gente que...
De la mateixa manera, vull pensar que hi ha una part de l'afició que, evidentment... no vola el cap de l'entrenador.
Hay gente con cabeza y dice, sí, sí. Oye, ese mismo entrenador que le metió 4 al líder.
Jo no sé, no es... d'aquí el que us preguntava fa uns moments, no? Una miqueta, la percepció que es té des del propi club en una temporada que és, evidentment, no sé si de transició. Escolta, no sé si dir-ho així perquè desconec l'actualitat, la realitat. No?
Però... A mi el diumenge passat, que vaig anar a veure el femení del Villanova i el Suburense, en plan de conya, quan vaig entrar, me van dir, tu t'imagines que els Sitges i el Cubelles... Dic, home, a mi la il·lusió és que els Sitges i el Cubelles se saben de categoria, que puja l'Olivella i el Sobrense, perquè a segona categoria diu, i baixarà el Villanova i sereu 5, dic, hòstia, no crec, perquè això ja seria la hecatombe, tu, que baixa el Villanova i tingui algú 5. Dic,
hòstia, no crec, aquest escenari, Juanjo, és per pensar-ho, també.
Aquest és per fotre 4-3 a Villanova, 4 a Rambla a Villanova,
Perquè tu ara imagina't un Villanova que perd categoria...
Allí l'estàtua de Ventosa...
Que puxi l'Olivella que perdi categoria el Vilanova. Home, a mi me sabria molt greu
perquè
hi ha jugadors que han jugat aquí i està Manel Rodríguez.
Evidentment, una
cosa és clara, se dramatitza molt.
Estem parlant
la veritat que en 3 punts, falten 4 partits, 5 partits, en 3 punts el Vilanova està salvat. I tot i quan no faci aquests punts és molt difícil de... Perquè, mira, ara tens la segona catalana, tens dos equips que estan baix.
Sant Esteve
i l'Amunia ahir va donar 4 baixes, 3 o 4 baixes.
Caram,
l'Amunia està...
Vull dir que ja no paguen, perquè ja diu, escolta, per fer el que feu, ja no paguen, ja, i els que ja no paguen, ja
de baixa. Fet, acabat el partit de diumenge, es va sentir, bueno, això m'ho van dir, però jo no hi era, que els jugadors els van acusar de falta de compromís. Sí, o sigui que... Sí.
Bueno, ja l'acusaron en el campo del Comedia.
No és el primer partit,
Però és normal, a veure, són jugadors que han vingut aquí des de Barcelona, des d'Hospitalet, els donen uns diners.
Sí,
la seva única motivació són els diners. Que l'equip necessitava...
Tu coneixes que a Sona, mira quants dies d'entrena l'Amunia.
Sí.
El divendres perquè van a sopar. I ja no van tots, perquè feien sempre sopar a casa,
Sí, però a veure, el que passa que feia molt de temps que el president no pagava un sopar, aquesta setmana va pagar un sopar per haver la situació... Semblava que l'equip estava motivat, perquè clar, la paraula mercenari allà surt a cada moment,
És que
allà surt a cada moment. Home, també molta culpa té l'Amunia, no? Perquè quants jugadors han passat?
32.
En els últims 2 anys i mig han fet 86 fitxes.
Però aquest any són 34, em sembla, no?
35 o 36. Perquè clar, es van quedar sense ningú i han fet un munt de...
Que passin 22, 23 jugadors, però 36.
A l'Amunia potser li caldria un replantejament i una nova estructura, no?, com a club.
No, he dit una cosa, falta compromís. El dia del Cubelles...
Però evidentment,
això... El dia del Cubelles s'havia part perdia 3-0, que va ser... A part d'allò... un plantejament erroni del tècnic del Badia, allò va ser com va rectificar, va ser... però jo sé perquè m'ho va dir el Tate, que el Tate se'n va anar abans que acabés la primera part, se'n va anar al vestuari i els va dir peseteros de tot.
I avui no cobraréis hasta que no vengáis a entrenar.
No, dir, va dir de tot, perquè el Tate el dia siguient que vaig parlar amb ell, que ha passat el seu partit, jo vaig entrar tan negre que els vaig dir de tot, i bueno, vale, algú tenia que ser que es digués
però que jo,
jo no li dono la culpa en aquest partit als jugadors, jo li dono la culpa a l'entrenador, perquè quan va sortir aquests dos jugadors van revolucionar totalment l'equip.
Aquest partit va ser el Badia. Sí,
clar, jo penso que allà, és que el fet de no estar el Josep Penyes amb el Badia, jo l'ho veig complicat.
El Penya feia la feina fosca, la feina que no es veia, però segurament la feina més futbolística. Sí, Badia és una
persona... Però que aquí, lo de la Amunia, el problema no és tanto a que haya hecho tanta ficha, es que la Amunia, ¿qué gente tiene para jugar? ¿Qué habitantes tiene? Siempre tendrá que recurrir
siempre
afuera.
Gente de fuera, siempre.
Entonces,
no tiene nadie del pueblo.
Lo que es replantearse si tiene que estar ahí porque sabe que cada semana le costará.
Pero, perdona, te Villafranca al costado.
Bueno, pero todo eso, pero lo tenga donde lo tenga, allí no irá nadie a jugar.
Porque además la gente...
Sino con dinero.
Claro, durante muchos años quien iba a la Amunia cobraba y ahora
es que está clarísimo.
La gente solo va y cobra.
Tú sabes que le ha faltado a la Amunia... i ha faltat el director tècnic que tenia abans, que d'aquests potser no hagués
vingut. Això de cobrar o no cobrar, no diré que sigui relatiu, però evidentment, arran de la crisi, molts clubs es van veure obligats a canviar la política. El Sitges és un cas, el Sitges pagava abans i ara ja no paga.
Quantes temporades l'ha costat al Sitges acostumbrar-se a lo que hay?
Però s'ha acabat acostumant, Manolo.
Bueno, però ara...
Però l'ha patit.
Jo prefereixo...
Però l'ha patit, Pitu.
Sí.
L'ha patit.
Però
això forma part... Però això forma part del procés.
Però és lo que estamos diciendo de la Amunia, se tendrá que replantear.
Si hem d'estar 2-3 anys allò a cavall entre tercera catalana, segona, no sé què...
Però no se pot deixar d'aquí. És que a Villanova, tu ara parles en qualsevol... persona de dintre de l'entorn de Villanova que segue com va i tiran que l'any que ve això de cobrar el que cobren aquest any s'ha acabat perquè hi ha un dèficit, s'ha de polir i s'ha de fer un equip com tot fan, escolta, de casa. Escolta, em sembla que era el Cornellà, no recordo quin, el Mataró, no sé quin equip, no pagava, tu, en tercera divisió, desplaçaments i punto, perquè els desplaçaments són obligats, perquè no hi ha un jugador que vingui de Barcelona aquí, que es pagui a l'autopista i que vingui aquí a entrenar tres
coses el diumenge. Els jugadors busquen això, el cas de l'Amunia, sabia que pagaven, clar, tots aquests jugadors...
Sí, però l'Amunia, Toni, arribarà un moment que no podrà pagar.
És que no
de
pagarà.
Fet, jo crec que s'acaba.
S'acaba.
Baixarà.
Aleshores, s'ha de treure aquesta etiqueta del damunt.
S'ha de treure.
s'ha de treure.
S'ha de treure, però perquè no serà si no, fàcil. No,
perquè l'any que ve... Haurà de passar uns anys.
Anirà amunt i anirà a buscar jugadors, i el jugador dirà, què pagues?
Ja.
Ah, perquè clar, has pagat sempre, no? Clar. Jo també vull cobrar. Clar. Clar, això necessita un procés, el que tu deies.
Això l'ha passat la Juventud Isbalenca. La Juventud Isbalenca, quan estava Ángel Casado, pagava i pagava molt, i doncs tenien un equip, estaven a preferent, quan en tota la comarca no, ni el Vilanova estava a preferent. Tan sol estava el Vilafranca.
El Vilanova aleshores estava a segona regional com el Sitges.
M'entens? En canvi, la Isbalenca, que se va acabar el diner, se va acabar tot això, i on t'ha anat a parar?
Aleshores has de ser intel·ligent i una miqueta, entre cometes, refundar-te.
El año pasado subió de cuarta a
tercera.
A tercera catalana.
I la tercera de allí, que no llega ni a la quarta d'aquí.
No, però vull dir, tots els equips s'han de mentalitzar.
Evidentment, vull dir, això és el propi club el que ha d'entendre que la situació no dona per més. Jo
me parece que llevo muchos años ya viniendo y diciendo lo mismo, que cada equipo tendrá que estar donde sea capaz de crear a sus jugadores.
Ni más ni menos.
Y vamos a eso, y el Vilanova, con la cantidad de enanos que tiene y que hay en Vilanova, no es suficientemente para recoger algo y hacer algo, dedicarse a algo más. Dedicarse a algo más. Tenían un juvenil en preferente, en preferente, que no tenía que haber, que en vez de ir a salvar al primer equipo que bajó, tenía que haber ido a defender al juvenil, porque el juvenil es el futuro del año siguiente. Se perdió el juvenil y se ha perdido el futuro de un montón de jugadores.
Sí, Manolo, pero molts cops no vols veure el demà, vols veure l'avui.
Però
Manolo, ens perdem molts cops perquè no volem veure
no pots confiar només en els jugadors de la població. Tens que confiar, aquí estem parlant dels jugadors de la comarca.
Sí, però, si tu ja no creas en los tuyos ninguno...
Sí, però tu saps que d'un preferent te podrà sortir pel Villanova. Aquí tens el preferent de la Blanca. Poden sortir dos, tres jugadors per jugar a Villanova.
Dos o tres, si confies... dos de Cubella i uno de
d'aquí. No tant perquè l'entrenador no te'ls posarà a tots. Te posarà de joves d'aquests que surten de 19 anys.
Cada any te salen dos. Ponte, mira, de la Blanca dos juveniles que terminan, de los que terminen dos, del Cubella otros dos y del tuyo otros dos, ya tienes dos, cuatro, seis jugadores, los otros los tienes ahí porque cada año no va a rehacer el equipo, esos jugadores juveniles te duran 5 o 6 años.
Anem a veure, perquè aquí tenim que el Villanova...
És a dir, una miqueta, el Villanova podria ser el Barça, no?, de la comarca.
Ha de ser el mirall.
Però no en catalana, sinó en tercera divisió.
Tu date cuenta,
en catalana, que mirall serà pels Sitges, si tan sol n'hi ha una categoria.
Si te pones en el peor...
El Nico García Munté, que per mi és un jugador com la copa d'un pino, doncs el Nico ara s'està fixant molt en els Sitges, però perquè el Vilanova té una categoria més. Si el Vilanova estigués a tercera divisió, ell ja faria tot el possible, si és un jugador que té ambició de jugar, però n'hi ha una categoria més.
És lo que te estoy diciendo, y todavía te ponen en el peor de los casos, bajar Vilanova, subir los otros. ¿Qué jugador que está jugando en Sitges o que viva en Sitges irá a jugar a Vilanova? Ninguno se quedarà aquí.
Jo no sé, però jo te faig una pregunta.
No ho sé.
No creus que aquí a
Sitges,
entre els Sitges i el Sobrense, no hi ha jugadors? Tu has vist molts partits a Vilanova. No hi ha jugadors que poden jugar a Vilanova?
Clar, sí, jo sempre l'he dit.
Millor dels que estan ara, i que han vingut, i ojo, que corren un pastón.
Que jugadors...
De la mateixa manera que jo, amb el Toni sempre l'he comentat, ara que deies això del Sobrense. El Sobrense d'ara, tu el poses a segona catalana?
I està per a dalt.
No sé si estaria a dalt, sí, Toni.
No, però pateria.
Però
segur,
que faria un bon paper, segur.
No pateria, No pateria,
No ho sé.
No pateria.
El Sobrense té molt bona plantilla.
Per això.
Tiene jugadores con experiencia, una plantilla muy compensada. Y ahora, a lo último, para el último arreón, que ha recuperado a Laguna en pleno de eso, el Didi, que está que se sale otra vez, recupera Huete, lo lleva todo para arriba. Había un momento, hubo
y molt ben treballat, molt ben treballat, perquè el Sobrense té el seu estil de joc, però està molt ben treballat. És un equip, jo sempre he dit, i la sensació que me va donar l'altre dia a Carme va ser això: el Sobrense està davant del Carme, 4 passos per sobre del Carme.
Com els 4 gols que li va fer
el Sobrense. Quan afluixa és quan el rival es creix, però quan afluixa el Sobrense, si el Sobrense juga amb intensitat, no n'hi ha rival. L'únic equip que l'ha pogut fer mal ha estat l'Olivella, i l'Olivella aquí perquè era el segon partit de Lliga, allà perquè li va sortir un partidàs.
Perquè l'Olivella le pasó por
lo... No, però només tens que voler una cosa, el que és el Sobrense. aquí vam discutir la temporada passada més d'una vegada que el millor lateral de tota la categoria el Candel. Sí. I que un bon lateral, perquè inclús me sembla que el Sitges lo volia, que el Marc Auger,
no,
d'esquerra,
i no juega.
I no han jugat, no poden jugar. No poden jugar.
Ara van
I el
entrar,
Candel,
ara van
bueno, però Candel, però per molt que
la situació del Candel i de l'Auger, no sé si evidentment són sí, dos casos diferents. El Candel perquè ha patit una lesió.
Entrenen, fa temps que entrenen, però sí. És que no tenen lloc a l'equip. Ja. Però el dia que marqué, que està
Minga, de la Minga adelante.
I està l'altre,
el Joey.
Vull dir, bueno, és que escolta tu, és que té una defensa, diu, bueno, vale.
Clar, i tens un Edgar allà.
Sí, sí.
L'Edgar està allà, que per mi és un jugador que pot jugar.
Té, té el, dot, el doble pivot aquest d'Edgar Marçardà.
L'altre dia hablàvamos...
Ja l'altre dia no va aquest pivot doble que té.
Hablàvamos del Vilanova de pa salir. ¿Quién tiene? Coño, mira l'Edgar. No tiene salida l'Edgar.
Claro.
Para jugar. Y no claro. Sabe jugar en el Vilanova de l'Edgar.
Home, clar, que sap.
Es un jugador como la copa de un pino,
claro,
tío.
Claro.
Eso... Eso hay que verlo, es que hay que verlo.
Y el Marc Sardany,
hay que verlo, ese es el equilibrio.
Y que son
el Edgar es el equilibrio, es es el Busquets, el Busquets de la comarca,
que tiene aquel punt de veteranía, que no son veteranos, pero tienen porque el Busquets es jove. Vull dir, té la mateixa edat que Marc Sardà, són joves. Vull dir, que tenen aquí punt de veterania, que no són veterans.
Jove que Marc Sardà.
Sí, sí, no, sí, exactament.
És l'edat del Jordi.
Tenen aquest punt de veterania, perquè fa molts anys que juguen, que dius, és que compensa, no són, vull dir, però és
bueno, això, ja depèn, això depèn de la valentia de l'entrenador. Si l'entrenador de Vilanova tingués la valentia suficient per apostar ja, per aquests jugadors...
Sí, no, la valentia, veus, aquest és el problema.
I un entrenador, sé perquè no estaran escoltant, un entrenador que a mi m'agrada com està treballant l'equip, però s'ha trobat l'equip molt fet pols, és el Pere Costa.
Pere Costa, sí, per cert, no sé si ens està costant.
Sí, no està escoltant, no està escoltant.
Salutacions per ell.
Sí, sí, no està.
Pere Costa s'ha trobat un equip en descomposició, li va marxar la columna vertebral.
I van fotre, vaja.
S'ha trobat aquí un equip que prou feina fa.
Desfet.
Anar sumant punts i allunyar-me del descens, perquè evidentment no pot aspirar
res més.
L'altre dia,
quan lo llamamos, que estuvimos hablando con el Domingo, un equipo que se te ha ido el entrenador, pero es que con el entrenador se ha llevado a tres o cuatro y otros dos o tres... que han dicho, yo con esto me voy también. Sí. Ahora empieza tú, empieza con 14 o 15 partidos por delante, ¿no? 7, 5 o 12 partidos por delante.
Tú empiezas de cero, pero la temporada ya está en más.
Por eso
más
que solo te quedan 12 sí, partidos sí. Para hacer lo que sea. De un y dos que estaban ahí y que ahora no te está jugando prácticamente
sí,
nada.
Tiene
si no...
Claro.
Ahora el trabajo, yo fui a verlo el día que empataron, me parece... 0-0, 1-1, no me acuerdo.
Pero un entrenador, es un entrenador.
Se le nota la fuerza y la mano del entrenador.
Pero Costa es un entrenador para el que ve.
La
partida es, se fará la fundación, siempre treballa en gent jove, en algun dia, però vull dir, podrà fer una plantilla l'any que ve, sí, està ajudant a tal, vull dir, però...
Clar, jo penso que sí, jo sí. Penso que seria una equivocació doncs no de precedir del Pere Costa, jo l'aguantaria perquè jo penso que el Rodivilla se va equivocar amb el Pere Costa perquè jo no hagués fotut fora el segon entrenador.
Sí, va ser un error del Riudevilles que de fet l'està pagant fins i tot ara.
Perquè ara l'ha costat molt diners.
Li ha costat moltíssims diners. M'agradaria saber què s'ha gastat el Riudevilles perquè
i espera.
Ha fitxat molt.
I espérate, a veure què passa.
I serà a temps o no el Riudevilles?
Sí, sí.
Fitxat que sí, solo bajan tres,
3, 4 jugadors que venen de Terrassa, això que es venen, marquen bastant la diferència. De fet, l'altre dia, si van empatar, va ser gràcies precisament als nous.
I ojo que el Riudevilles ha de vindre aquí,
Sí, mira, la setmana que ve.
El pròxim rival de...
És un, fa un mes diria que el Riudevilles no hauria tingut cap opció. Ara és un equip a tenir en compte, perquè primer que encara no s'ha salvat, i segon que té això, ha fet 3 o 4 fitxatges que
li han donat un altre aire.
Es nota que tenen una cosa més que abans no tenia l'equip. I ara és un equip perillós.
La llàstima és que vingués aquí quan estava Juan Carlos Requeno.
Bé, de moment ja va treure un puntet l'altre dia,
no, és que
i això ja és significatiu, vull dir.
Des que ha vingut aquest entrenador i ha fitxat aquests jugadors, el Rodríguez no ha perdut.
No, porta 2 empats i 2 victòries.
I 2 victòries, sí, 4 partits.
4 partits.
Clar, el Requero va estar 8 partits o 9?
9, un empat.
I un empat, va treure un empat en 9 partits, imagina. Clar, en el Pere Costa...
També s'ha de reconèixer que ell no tenia aquests jugadors.
No, clar.
Aquest entrenador poses en els jugadors que hi havia abans al Riudevilles i igual tampoc faria res.
Clar, aquest entrenador s'ha portat aquests jugadors. I clar, jo per això penso que la va pifiar el Riudevilles de deixar marxar Pere Costa.
Jo crec que també.
Tu imagina't l'aficionat de Riudevilles que dius, fa 2 anys fèiem la promoció, l'any passat fèiem la promoció, i ara estem a punt de baixar en quarta catalana. Imagina quin debacle.
I a més és el degà de la categoria, sí, sí. És el que porta més anys dels de tercera.
Sí, sí. Imagina quin desastre que...
Passava el president és d'aquelles típiques persones que posa molt nerviós i quan porta 4 o 5 partits que no guanya, sí, ja... Diguem que comença a tremolar.
Però no, estaban perdiendo. Yo me acuerdo que el último partido de Pérez Costa me parece que el empate
ganó el capo del Karma y luego dimitió.
Y después dimitió.
Pasa que había un componente deportivo, pero había un componente extradeportivo, el que deia el Toni. Sí, sí, no, sí. La Junta va dir que no podia fer-se càrrec del que cobrava el segon entrenador. Mm-hmm. I va dir que bueno, si volia continuar sense cobrar, que podia continuar. Ell va marxar i això el Pere Costa ho va interpretar com una deslleialtat. Mm-hmm. I per això després va plegar. O sigui, aquí hi havia un factor esportiu, però l'equip no estava tan malament. També hi havia un factor extraesportiu.
Econòmic, en aquest sentit. Clar.
Mm, clar. Los entrenadors, l'any que ve, es baixa el catxet tots, eh?
Tot, és que jo
però
crec que...
Baixa el catxet tots, eh? Tot. Però bastant, eh?
Però és que el futbol...
D'un 60 a un 50% tots, eh? D'un 40 a un 60%,
d'aquí uns anys, i no molts, jo crec que de tercera i quarta els jugadors es pagaran les fitxes. Tots. I després segona i primera no, però evidentment no es pagarà el que es pagava a fa uns anys ni el que es pagava ara.
No, ni davant.
Perquè és que no hi ha més.
No, és que no
hi ha més. No. Per tant, si vols seguir jugant a futbol, hauràs de cobrar menys, o si jugues a quarta, t'hauràs de pagar tu la fitxa.
Però mira, jo ara ja te hago la reflexió que hacíamos el otro día con él. Es decir, si t'apuntes a un gimnasio...
Sí, yo siempre lo he dicho.
¿Cuánto te cuesta todos los meses? 100 euros.
No, pero eso es una 50, reflexión 60. Que yo le hice a un jugador.
Es cuestión de hacer números.
No, sí, yo le hice a un jugador.
Con toda la vida.
Te vas a fútbol y te lo dan todo. No tienes que pagar nada. Y
yo le hice la reflexión que está un jugador de Sitges del año pasado. Que
lo
dio un
nombre.
Sí, pero la tendencia
cambiará. Tú estás haciendo sport. Aquí no pagarán. Però saps que tens una mútua que si te lesiones, llavors tinc compromís, tens d'entrenar 3 cops a la setmana i jugar els diumenges. Tu vas a un gimnàs i estàs, no n'hi ha 3, n'hi ha 5 dies. Dic, però si et lesiones, tens una tendinitis o qualsevol cosa, tindràs que anar al metge. Sí. I no tindràs ningú que vigili. En canvi aquí tindràs un fisio en el pitjor dels casos i un entrenador que et diria, no, això ho fas malament, tens que fer-ho així, que allí no ho tindràs, allí te posaràs la bicicleta estàtica, ho faràs peces i el dia que el feien malament sortiràs...
I dic, aquí no te costa nada.
I aquí no te costa nada. Res. Això necessites
que... El que pot costar és que quan, si la Junta se'ls dirà al cap, tingués un dinar, un sopar pagat, un vermut, dic que això, mira, sempre s'agraeix.
Que passa que als jugadors els costa canviar el xip. Jo crec que ja, mica en mica, van canviant i ja són conscients que no tornarà a ser com abans, però de totes maneres...
És una qüestió, Ramon, tens raó, de mentalitat, eh? Vull dir que la mentalitat a poc a poc ha d'anar canviant, però tots, els que dirigeixen els clubs, entrenadors, futbolistes, i em sembla que abans que parlàvem del procés, no?
Però tu te vas a un juvenil que ha terminat, que va terminar ara, que la temporada, i hablas com entrenador o que hay un proyecto y dices, oye, ¿qué piensas, cuánto me vas a pagar? Es lo primero que te pregunta. No se mira ja.
Jo crec que s'ha de canviar la mentalitat de tot, perquè
suposo
que els directius també han vist, paguem, fem un equip potentíssim amb gent de fora, pugem una o dues categories,
i després què?
Acabes anant malament, ningú et va al camp, perquè la gent no vol veure perdre, i a més no hi ha ningú del poble, acabes baixant i a més arruïnat.
Ramon, quan arribes a primera catalana, jo penso que algú, no sé el què, però poc o molt no, perquè no es pot pagar, però alguna cosa has de pagar, perquè si els demanes un compromís. El Villanova, per mi, ara té un problema, que hi ha alguns jugadors que no tenen compromís amb el club, i això passa, bueno, al Sitges hem tingut un cas molt concret, i hi ha casos concrets amb els equips que no tenen el compromís. A la Unió Esportiva de Roquetes ha passat el mateix, perden el compromís del club perquè mira, ja està, me va bé tal. Entre això, un que se'n va treballar, l'altre que la nòvia surt el dissabte perquè no, allò, i surt la nòvia el diumenge, estic malament tal. Dic, però el compromís va junt en lo cobral, vull dir, ningú poc o molt,
no,
que
crec.
Si hi ha 10 euros per partit, són 10 euros per partit. Jo abans, quan parlàvem fa anys, i ja, home, és que si es donen 200, 300 o 500 pessetes, ja tenen per sortir la nòvia o per pagar el cotxe segona mà, la quota de
quan mes. Cobrava tothom, Juanjo, cobrava tothom. L'únic equip que no cobrava, que no pagava, era el Suburense. El Sitges va perdre categoria cobrant, i el Suburense, sense cobrar, va pujar. Compromís és segons el que fitxes i segons el jugador que tens.
Clar, és una miqueta...
És l'honradesa de cada jugador.
Això mateix, exacte, no en sortia la...
Sí, però anem a veure. És diferent d'un veterà que ja el saps, però la gent jove canvia molt,
Jo crec que,
ah, que, molt, que
sempre
se habla de
los veteranos, porque son veteranos, pero si un veterano se compromete, tiene más compromiso que un chaval joven, siempre.
Té més paraula, vaja.
Sempre, porque tiene palabra, ya está casado, está en pareja...
Perquè això molts cops ho hem parlat, el futbol, la societat en si ha canviat, i abans anar a entrenar per un nano a futbol era, doncs, gairebé tot, sortia de l'escola i anava a entrenar i, bueno, es menjava al camp, com aquest que diu. Ara... famandra...
Ara té de tot.
Sí, ara té masses coses al seu abast com per triar, saps?
A mi m'ha llegado a decir un jugador que no venia a entrenar porque tenía perro malo. Sí, no, broma, no, broma.
Això explica una miqueta. Això explica una miqueta el que
se tiene que ver, que llevaba, lo tenía que llevar al veterinario.
La excusa que te han dado.
Sí, sí. Como mínimo no te mintió.
Bueno, pero lo único es que dijo la verdad.
Sí. No, escolta.
O sea, que te digo la parte de compromiso.
El grado de compromiso, ¿no?
El compromiso que hay.
Perdona, pero te digo una cosa. Si te habías dicho que tenía la señora malalta, no te habías sentido tan malamente.
Igual.
Bueno,
pues igual, porque el que tenía que venir a entrenar es él, no el. Ni el perro ni la
novia. Jo que he tingut gos, i t'he dit una cosa, moltes vegades la suena està malalta i he marxat a casa, i si està la gossa malalta m'he quedat.
A veure,
vull dir que
hi ha casos i casos, evidentment, claro, probablement però... si tenia el gos molt fotut i l'havia de portar al veterinari, ja, doncs escolta'm.
Oye, no voy a entrenar.
Però clar, ell entrena a les 10 del vespre, jo penso que a les 10 el veterinari s'ha tancat.
Bueno, pot haver un veterinari d'urgències.
No, però a veure, pot trobar-se el gos molt.
Es un ejemplo para el caso de compromiso, porque hay quien te pone tontería.
Sí, sí, sí. No, ya de todo.
Y que compromiso es lo mateix. Si mirem a la Unió Esportiva Sitges, Pitu, quins jugadors tenen compromís? Tu vas veure l'altre dia el Nico, O sigui, és un jugador que té un compromís, que se tira l'equip a l'esquena i que treu petroli.
No és d'ara, El Nico ja fa anys.
I veus jugadors que tenen compromís i veus jugadors que no tenen tant
de compromís.
Tot i que jo penso que la plantilla, per això per mi està molt important que mantinguin categoria, perquè si mantenen categoria aquest any, compta amb aquests Sitges l'any que ve.
Sí, bueno, aquest el que dèiem dilluns, no? Que aquest equip, si el conserves una miqueta amb els reforços pertinents...
Has de conservar la base, la base, l'esquelet...
Jo crec que al Sitges lo que le ha faltado este año ha sido el Carlos ya.
Home, perquè és un... Bueno, però
l'ha faltat
moltes coses.
No, que sea él.
L'ha faltat tenir el Nico.
L'ha faltat l'escola.
L'ha faltat que el Nico estuviese recuperat tota la temporada. También. Hay jugadores que se ficharon y estaban lesionados. Y algún sigue lesionado.
Ja, Manolo, te vaig dir l'altre dia. El Sitges va fer un plantejament de principi de temporada, per mi, des del punt de vista meu, equivocat. Fitxar 4 o 5 jugadors que sabies que no podien jugar fins passat Setmana Santa, per mi és un error. És un error.
Perquè és un error. Durante mucho tiempo, 4 fitxes.
Que són bons xavals, però escolta, anem a veure. De laterals, els dos laterals titulars de l'any passat no en tens cap. Ni s'ha vist jugar.
Sí, el Gerai porta un gravat de temps.
I l'altre, el Lore,
està desaparegut.
Primavera, vull dir que ja n'hi ha falta de compromís. Vull dir, ha llegut el Marc Cabernós ha jugat poc perquè...
Està lesionat.
Exactament, però ja vas començar la temporada lesionat. Ja va tenir, vull dir que hi ha el que va fitxar de Roquetes...
El Manu Santiago.
Aquell...
Manu. És que no pot jugar.
Serà difícil que juguen tota la temporada. Vull dir que...
I vas veure això després... De TV, però no.
Sí, però després veus les lesions que pugues tindre normals de la temporada, que això sempre existeix, les sancions, que això desgraciadament...
Sí, el Sitges n'ha tingut unes quantes,
tingut massa, i ara en això de les 5 targetes n'ha tingut més, m'entens? Vull dir, quan tens les comptes, has tingut una plantilla que mira la plantilla, quan veus el Jordi a la banqueta, dius, hòstia, pobre Jordi, quina t'ha caigut?
Bueno, el dia, sense anar més lluny, el dia que es toca a fons, que perd 5-0 al camp de l'Olímpic que el faig jo...
N'hi havia juvenils.
A la banqueta només hi havia juvenils, hi havia, em sembla que... 4, 10 no? Tios del primer equip assentats al costat nostre.
Sí, al costat nostre.
Però és que, a més, el que jo discutia el diumenge, no és que són juvenils, perquè dius, tinc el juvenil a primera divisió, que la primera divisió...
Que són juvenils a segona.
Ja ho dic preferent. És primera divisió. La primera divisió és dura. D'aquest grup d'aquí és dura. És d'allò. Perquè tots els equips, la majoria, són d'últim any. Però dius, és que tinc un juvenil de segon any.
I no van ni primero.
Però no és això. És que és una categoria molt fluixa la segona divisió.
Però escolta'm una cosa, l'altre dia quan surt el Dani Migley, el nano, em sembla que tots vam arronsar allò una miqueta...
Sí, perquè s'anava a l'over.
Sí. però el nano va fer un partit.
Sí,
normal,
sí.
Vull dir que no,
més sí, que no. Correcte, sí, més que correcte.
Sí, sí. Sí,
però no deixa tu poses un tio de 16 anys allà amb la situació de la, de la, amb el que s'estava jugant l'equip. D'entrada et crea com em sembla que ens va passar gairebé tots, allò de dir
desconfiança, allò sí. Que no confies, que diu, uf.
El problema no posa un juvenil. Un juvenil pot entrar sempre en un equip,
és posar-lo en determinades situacions
i posar-ne dos o tres. Ja. Quan posa dos o tres, l'equip baixa molt, baixa molt. Uh-huh. Vull dir, això ho saben tots.
No, no sé que sigui un superclasse.
Però un no. I a més, el joc que jugava ell, que jugava una mica adelantat, sense cap compromís, vull dir que era tocar la pilota. I jo, quan va sortir, vaig pensar, mira, el fill del Toni Muñoz, perquè jugava d'una manera semblant al Jordi. Tocant la pilota, pam, vull dir, veus, nya. Però dic, hòstia, ve d'una segona divisió. Tampoc han de pretar aquest xaval, eh?
Però si l'anus
el xaval s'ha de fer.
Sí, eh?
No, però no, el juvenil no ha de ser el que soluciona el partit. És un complement.
Hi ha un moment que el Sitges sí que depèn d'aquests nanos, perquè no té més. Sortosament, els jugadors s'han anat recuperant i bé, el Sitges encara... Per cert, dels equips, m'estava fixant de la comarca, Ramon, el Moja és el que ha tirat cap amunt, eh?
Moja ha tirat cap amunt, però Moja té bon equip.
Sí,
una mena de mini...
Fitxó muy bien, no?
Fitxó molt bé, és una mena de mini selecció del Penedès, té un milloret del Penedès.
El dia que vam venir aquí, al minut 11 ja havien 0-3.
El que passa aquell dia que jo estava aquí, em va agradar molt la reacció dels Sitges, perquè amb 0-3 als 10 minuts un altre equip s'hauria ensorrat, i en canvi els Sitges
no van patar de miracle.
No van patar de miracle, de fet va fer el 3-3,
però ho vaig trobar apàtic. El Sitges. Li va faltar, és que tu veus el Sitges del dissabte passat i tenia una velocitat més.
Una marxa més.
Sí.
Clar, cada partit és diferent també. Pensa que posen 0-3 abans del quart d'hora.
Jo tots els partits que he vist als Sitges, més enllà de si estan més o menys encertats, és les ganes.
Jo t'he dit una cosa, els canvis que va fer Moja van perjudicar molt a l'equip.
És un equip molt bé recuperat, el Moja. És capaç de...
Van perjudicar molt a l'equip. I el Moja té, sobretot a l'Arba, perquè té dos davanters davant, l'Arba és una màquina. I després no, encara tenia un Setge. No sé com sigui del Setge, que per mi va ser el millor de tots.
Al mig del camp.
Sí, al mig del camp. Aquell, no sé com sigui del Setge, que vam dir, que aquest és la màquina de Moja. I en canvi tu veus el diumenge, aquest del Pata Blava del Prat, que per mi només hi havia el nou.
Sí.
El nou, que era un jugador, per mi el
millor. Sí, el passa, per exemple, la penya, equips com aquests, la penya Màlaga, això, que no tenen gran cosa, sembla que cauran, però això mateix. Lluiten molt a casa seva, doncs són molt complicats, i se'n van sortint.
No, i saps què passa? Que tots ara en aquesta època tots fitxen.
Home, sempre és més fàcil poder fitxar si estàs una miqueta a la zona d'ells, no? Del Llobregat.
Esta setmana, o el que no hagués fitxat ja per jugar esta setmana...
S'ha acabat,
ja no
perquè falten 5 jornades.
Sí, sí. Aquesta setmana tots ja han fitxat.
Jo, com deia al principi del programa, el Sitges depèn d'ell,
sí.
I per tant això és important, d'acord que falten encara 5 partits i pot passar de tot, però és molt important dependre de tu, i sobretot a l'última jornada dependre de tu, perquè... jo crec que el 90% d'equips que l'última jornada depenen d'ells acaben...
L'altre dia fèiem la reflexió aquí amb el Toni i dèiem, dels rivals que té el Sitges d'ara fins al final només hi ha dos que s'estiguin jugant alguna cosa, que és el que tens dissabte, que és el Gornal, i el que tindràs a la penúltima jornada, que és la Penya Unió Màlaga. La resta, Unificació Bellvitge, que vas la setmana que ve ja no té opcions d'estar per pujar. El Júnior, que et vindrà aquí d'aquí dues setmanes.
Però el Júnior fa poc va anar a...
Covella i va guanyar.
A Covella i després va
anar però també... Veces...
Que això no vol dir... Sí, sé per on te vols anar, Manolo, sé per on te vols anar. Això a vegades no és sinònim de que tu guanyis fàcil, sinó amb aquest el que dèiem, el fil del que dèiem d'allò de l'última jornada.
Com
que...
no te juegas nada... Sí.
Això té la doble lectura.
No, a ell me contava el David Porras una anècdota de quan el... de fa dos anys que ells jugaven, els tenien tot fet, el juvenil ho tenia tot fet, i van a jugar no sé quin camp, i el míster d'ells va dir, escolta tu, podem jugar tal dia perquè així posaré 5 xavals del Nacional, vosaltres no vos jugueu res. Diu, tenia molta bona relació al club i entrenador tenia molt d'això, i aquí li va dir el David, jo et posaré jugadors igual l'havies fet aquest dia que un altre, posaré jugadors que no han jugat, diu, perquè el teu no han fet. diu, posa els jugadors que no han jugat i foten el partidon. Clar. I la gent, i guanyem 0-3 i la gent d'allí i el entrenador diu, què? Dic, no, què vols que digui? Sí, sí, si no clar. Jugat, hi ha un que no ha jugat tota la temporada, ha jugat 10 minuts. Vull dir, que això l'anècdota.
Clar, 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 no, te'n pots trobar en una situació.
Te'n pots trobar que dius, bueno, sortit
aquest que no ha jugat. Que et vingui aquí el júnior de torn i que et foti l'aigua a casa.
Sí, al principi els hi pot sortir el...
Sí, sí, sí.
El que passa que jo crec que el partit més complicat és amb la penya Màlaga, perquè...
Jo també.
El pitjor que li pot passar a algun equip que s'hi juga algú és jugar-te contra algun altre equip que s'hi juga algú de la part de baix, sí. Sobretot de baix, perquè sí. Són equips que van a les últimes, és allò, o morir o fer alguna cosa. I aquests normalment són els pitjors rivals.
La penya Unió Màlaga, per cert, perdona Toni, que ve de guanyar el Sant Ildefons. Sí. Arran d'aquest resultat, fixa't com s'ha posat la cosa a dalt, eh?
A 3 punts. Sí, sí, sí.
El 25 de setembre suposo que s'estaran fregant les mans de dir,
I que hem vist el... El Sant Ildefons i el 25 de setembre, a mi el Sant Ildefons té molt bé equip, però vaja, no té...
D'entrada, per mi, i és una opinió molt personal, el fet que el Sant Ildefons i el 25 de setembre estiguin primer i segon, o segon o primer, és igual, sí. L'ordre de los factors no el treu, per mi són els millors.
Sí, són els millors.
Amb això, no, em sembla que...
I aquí le puede pasar lo que siempre decimos, uno que está arriba durante toda la temporada, pierde comba y de ahí, 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 y el otro que dice que lo cogemos, siempre gana este...
Jo penso que aquesta setmana n'hi ha un partit gornal clau per als Sitges i pel Cubelles.
Va.
I te diré per què.
On va el Cubelles, Toni?
Aquí a Sant Joan d'Espí.
Sant
Joan d'Espí. Però saps per què és clau? Perquè si el Sitges ho guanya, passarà com va passar el Prat, l'excursa diferència i es col·loca un punt.
I el Cubelles també se'n pot aprofitar.
I el Cubelles se pot aprofitar. Si guanya, el Gornal se'n va.
Sí, se'n va i després
Sitges
o Cubelles.
Una miqueta el que evita el Sitges dissabte passat és que el jugador operat es distanciï i es reprodueix un altre cop la situació aquest dissabte amb el Gornal. És a dir, si el guanyes, tu vas ficant més gent al sac.
I és la frontera, és que la Gornal és la frontera, ja no pots tirar més cap a
tu a buscar la part contrària. Tu has de pensar que el que ha de pensar en aquest moment el míster del Sitges és que no es pot perdre cap preu, perquè si perds te passa el Cubelles, te passa i l'altre el tens, bueno, ja
sí, no.
Que és un partit superimportant,
sí, lo que dice el Toni, sí. Tu ahí tienes 5 equipos y de los 5 equipos 2 tienen que bajar.
Sí.
Sí. Que passa és que, clar, pot haver escalat Xina.
No, però perquè... escalat Xina està en el 5.
Ja lo cuentas.
És a dir, 1, 2, 3... El Sitges ara...
Està en l'escalat Xina.
El Sitges ara jo crec que tindria molts números de baixar si acabés la temporada tal i com està la classificació ara.
Se jugaria...
Ara depèn dels compensats.
Sí, però estaria allò...
Jo digo que en esta categoria el quinto casi siempre baja.
Sí, per això.
Casi siempre. Es muy raro la temporada que no baja.
Sí, però depèn dels compensats. No, és raríssim. En aquest moment està Prat només que juga.
Ara has de mirar segona B com està la
ara, si no, Prat, la suerte de suben 3 de tercera a segunda.
Clar, però és que per sobre tens el Joventut Prat, tens la penya Unió Màlaga i tens a Gornal. Ja no tens res més, perquè l'altre ja està a 40 punts.
Sí, no, aquests 3
de los 5 equipos 2 se lo tienen que jugar y de los 2 que somos de la comarca, para mí uno lo tienen muy mal.
Muy mal, sí.
Uno de los 2.
El Joventut Prat, tal com el vaig dir el passat, és un equip que per mi baixarà bastant.
Qui?
El Joventut Prat. Perquè vaig veure el diumenge, però el que em va dir el delegat, molt decepcionat,
són equips que fan ambient, no, que deia abans del Moja, no?
Molt de nervis, molt de nervis. La manera de perdre el dissabte aquí és d'aquelles maneres que fa mal. Van guanyar en un error garrafal del porter, sense banqueta, perquè tenien, només podia jugar de la banqueta els jugadors.
Sense porter suplent, per cert.
Sense porter suplent, sí. Que, mira, tots parlant de la jugada del Nico, però si el Nico es deixa caure, és penal. I expulsió del porter. Vermella o groga, perquè aquella tenia una, per perdre temps.
Sí, sí.
Vull dir que, imagina't, un jugador de camp...
Passa, de jugar. El Joventut Prat, la penya Màlaga, per exemple, el Joventut Prat va anar al camp del Moja en circumstàncies similars i va guanyar 0-2.
Sí. Són equips que no saps mai,
no saps mai
com els pots agafar.
Sí. Quan nosaltres van anar...
Agafen i et guanyen 2 o 3 partits seguits i se'n van cap a dalt, després perden 2 o 3... Són molt...
Estos equipos lo que sí no le va a quitar nunca es el pelear y el correr y...
Sí, això està clar.
I sempre tenen algun jugadoret que...
Forma part de l'ADN de...
Sempre hay uno que sobresale, uno o dos, y si encima tienen el día o te aciertan con las dos jugadas...
I generalment són equips que tenen bons davanters. Sí. Els Llobregat,
és que tu vols marcar diferències.
Sí, però el Joan del Prat tenia el 9, el Peña Unió Mala també té al davant.
Ells tenien el 9,
el Gornal també té.
El Sitges tenia el Nico.
Sí.
Malgrat que el Vinyola va fer un bon partit, però tens el Nico, que és el marca de diferència, el nou marca de diferència, tots tenen, el Moja té...
Sí, sí, l'Ivo i l'Àlvar, sí, sí, sí,
passa que el grup 3 és un grup complicat, és complicat. No m'estranya que el Sant Mauro se'n volgués anar al grup 4, allà és bastant més senzill.
Sí.
Per tant, el grup 3 és un grup molt complicat i...
I donde tu no tienes la cantidad de jugadores que tienen entre Hospitalet, Cornellà, para escoger con las escuelas...
El radi d'acció d'allà és molt més...
Sí, sí, sí,
et permet moure't més
en aquest sentit. El Hospitalet, tiene todo ahí, todo.
Sí, ho tens a l'abast.
Hay de todo, Gama, Ávila, de Canto, junto, no tanto...
Pero una patada, a veces caben jugadores en vez de...
Aquí, en Vilafranca, también porque estáis todos juntos, pero aquí nosotros, la población de aquí no es la misma que la que hay allí, por mucho que te salga, siempre tiene que venir, tienes que traer a alguien de fuera, siempre. Yo me acuerdo los años buenos de La Blanca, venían gente de Castellfe.
Bueno, Scatch viene de allí.
No, y un montón de gente, porque
Lara, el año que yo tuve con el
Juan, el Jonathan, toda aquella gente venía de el Lariza, un montón de jugadores que venían de allí, el Lara, todo.
Bueno, porque la categoría era...
Porque allí no había nada.
Ya. Y porque aquí era una referencia.
Pero lo que puede pasar el año que ve, si el equipo de la Blanca, el Junta Blanca, puja a Nacional... Pues n'hi ha molts de jugadors que estan a preferent o que estan a equips d'aquests. No és que els vulguis portar, és que volen vindre.
Claro.
Volen vindre perquè és una categoria.
Quieren jugar la categoria. No, y tienen muchos descartes de los jugadores del Barça que terminan de cadete, que están ahí durante toda la vida, y digo, bueno, pues en el primer equipo no entras en la Liga. ¿Quién hay en división de la Liga Nacional? La Blanca, pum, pues vienen dos.
Para ahí, sí, sí. A punt d'arribar a les 5 de la tarda, ho hem de deixar. Senyors, moltes gràcies.
Moltes sorpreses sempre... pels 3 equips de 6.
Sí, sempre quan arriben aquestes alçades, m'agrada especialment perquè són xerrades habitualment d'equip pot passar, dels fer números...
Que ganen todos.
Sí, sí, evidentment, si els nostres doncs aconsegueixen els objectius, com es diu també, olguin un llum. Ramon, moltíssimes gràcies.
De res.
Que vagi molt bé. Toni, gràcies. Manolo, gràcies. Juanjo, moltíssimes gràcies. Gràcies de nou per la seva confiança. Que vagi molt bé. Bona tarda.